Jair Domingues. Atrevo. Atrevo, Jair. Aqui, meio.
Aqui, Neus Protege. Atrevo algum bar?
Tu Neus morre.
Mas é manhã uma nova volta pela peruqueria.
Caminho. Pisca la ciência.
Acabat passa.
El búnquer.
...1910, Zúric, Suïssa. La història d'avui és la vida d'una mossa incompresa, una intel·lectual depressiva, que es va dedicar a viatjar, a escriure, a fotografiar el seu entorn i a relacionar-se amb els cercles d'intel·lectuals europeus. Una noia que no sabem ben bé a què es dedicava, però que anava rodant pel món.
Però ja n'hem tingut d'aquestes.
Sí.
Passa que totes acostumen a tenir diners.
Exacte.
O la família, si
sí, senyor. No. La biografia d'avui també seguirà el mateix patró d'algunes intel·lectuals aventureres que han passat per aquest programa. Viurà gràcies als diners dels seus pares i farà una mica el que li roti, sense arribar a treballar de cap cosa en concret.
És el que aspirem tots en aquesta vida.
Exacte.
Perquè l'altre dia vaig fer un Excel amb els ingressos...
No ho facis mai, això! Això no es pot fer, això!
Doncs ho vaig fer.
No, home, no!
Ho vaig fer. He trigat 44 anys a fer-lo.
No ho facis, això!
Ho vaig fer l'altre dia perquè m'ho va recomanar un economista.
Sí.
I, bueno, quan va arribar la Neus a casa em va trobar a terra esternellat.
Bé, ja veureu que al final de la història no tindrem gaire clar de què s'ha dedicat la nostra protagonista, però tant se val. A nosaltres ens venia de gust explicar una mica la seva vida.
No se'n parli més!
Ja està!
Ja està!
Vinga, situem-nos, va! Hem anat a picar molt alt. Estem davant d'una de les famílies més riques de Suïssa.
Boig!
La família Schwarzenbach són una colla d'estirats, unes persones que, per molt riques que siguin, sempre fan mala cara. A nosaltres ens interessa la seva filla, l'Anne-Marie.
Anne-Marie, ja és nom de pija.
Té nom de pija, sí. Però l'Anne-Marie és just el contrari.
Ah?
Encara que la mossa creix envoltada de luxes, ella no s'interessa per les coses materials. És una nena que des de ben petita li agraden jocs que són tradicionalment de nens. L'Anne-Marie prefereix jugar amb quatre pals que no pas amb la casa de nines que li han comprat nova de trinca.
Jugar amb quatre pals no és de nen, és d'un gos.
Sí.
Un gos. És que jugar amb quatre pals.
Bueno, és veritat, és veritat.
Sí.
Sí. La mare, que és una malcinada autoritària, no pot suportar que l'Anne-Marie es desentengui de tots els luxes que li ofereixen. Això de tenir una filla alternativa és un gran problema. Solució: tancar la petita Anne-Marie a un centre psiquiàtric.
Per què? Estaves jugant amb quatre pals.
Han anat
si
de pressa,
que et tanquen...
Sí,
et tancaven de seguida.
Els pares volen tenir l'opinió d'un professional. Volen saber com és que la seva filla no es comporta com s'hauria de comportar una preadolescent rica i fastigosa.
És veritat, això et preocupa molt quan
home,
ets pare.
Quan, clar.
T'ho he donat tot, filla!
I vols jugar amb quatre pals.
Una Schwarzenbach no pot fer el que li roti. Portar aquell cognom implica certes coses. Després d'unes quantes entrevistes amb els psicòlegs, arriben a un diagnòstic clar. L'Anne-Marie té esquizofrènia.
Productor? Però què diu? Però què diu?
Mira, en aquell temps, una noia desperta com ella, que tenia gustos i pensaments propis, estava molt mal vista.
Clar.
La mare i el pare també ho veuen clar. L'Anne-Marie és l'ovella negra de la família perquè té esquizofrènia. Almenys això diuen els doctors. És clarament un diagnòstic inventat, però que els serveix per justificar el comportament de la seva filla. L'Anne-Marie segurament no té esquizofrènia, però hem de confessar que tampoc acaba de girar rodó. Té canvis d'humor molt bruscos i sempre està absent. El pitjor de tot són els atacs que li agafen de tant en tant. La noia és una gran aficionada a la cultura i a l'art. Li apassiona la pintura. Li agrada fins a tal punt que té convulsions quan veu obres d'art extremadament boniques.
Ep, t'ha d'agradar molt l'art,
sí. A mi no m'ha passat encara.
No.
De veure un quadro i...
No hi conto. Vas anar al Prado l'altra vegada, l'altre dia que vas a Madrid?
Vaig anar al Reina Sofia.
El Reina Sofia està bé.
Sí, sí, però el Guernica està mal posat.
Està
no
com
tens...
Està
no com
tens
un passillo, està en un passillo.
Està
no,
en un passillo.
No pots tirar prou enrere.
No.
Cada cop que és a un museu i observa un quadre meravellós, li agafen atacs.
Ai, que ha caigut la nena.
És que li ha agradat molt el quadro.
És que no m'estranya que la mare es queixi el comportament amb aquests numerets.
A veure, això actualment està diagnosticat, eh? La
sí.
Neus ja ens explicarà quina sí. malaltia té aquesta noia. A part d'aquests atacs que li agafen al mig dels museus, la pobra mossa ara resulta que també té síndrome de Tourette. De vegades insulta la gent o comença a cridar sense cap motiu aparent.
Bueno, poder la mare, si el que volia era una noia refinada, Quan tens el Tourette aquell dels insults, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Fill de puta, fill de puta! No ens en fotem de la gent amb Tourette.
No.
Però,
no.
Vist des de fora...
No.
És curiós, no?
Sí.
T'agafa per sorpresa.
És veritat.
Hosti, tu, quin tio tan mal parlat. No,
no té Tourette.
Té Tourette,
té Tourette, té Tourette. Sí que és veritat que és una mica difícil sortir amb ella a fer un vol, no? A posar en un compromís, diguéssim.
No, pots portar l'òpera.
No. La seva família ja fa anys que ha decidit tirar la tovallola. La mare i el pare s'han centrat a criar els altres fills, que aquests sí que els hi han sortit com ells volien. A la pobra Marie l'han deixat de banda, sobretot la mare, que ja fa temps que ha donat la seva filla per perduda. Ara la mare està massa ocupada organitzant esdeveniments i sopars de gala per recaptar fons.
És molt de ric, això. Recaptar fons per als nens desvalguts, vols dir?
No del tot. Ah. És una causa benèfica encara més de milionària.
A veure, a veure,
sí.
A veure.
La mare es dedica a recaptar fons pel partit nazi.
Sí, sí, hosti, sí, cuidado. Aquesta és, això és de ric, eh?
Sí.
A Suïssa, eh? Buah, nano. Bona festa, eh? Perquè que te n'adonis tard, no?
Sí.
I aquest, què? Sí, ah. He fotut 50 euros. Per què era això?
Ah. Això, no era, això no és lo de la Sor Lucía Caram? Ah, hòstia, hòstia. Vale, vale, vale.
Hòstia. Has d'estar molt... Que no ha vist la bandera quan ha entrat.
Ah, no, 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 he anat al càtering de dret, jo he anat... Resulta que la mare de l'Anne-Marie és una admiradora de Hitler i dona diners a la causa.
Carai.
Amb aquest panorama familiar i amb problemes mentals cada vegada més freqüents, l'Anne-Marie, amb només 18 anyets, comença a consumir morfina. Primer per prescripció mèdica i després per addicció. Però ser una morfinòmana no és cap impediment perquè es graduï en Història i Literatura. L'Anne-Marie és...
No, vull dir que encara va millor, de fet.
No, no. No t'ho demanen.
No t'ho demanen, no. No, però... Pots estar inconscient el primer semestre i no passa res.
L'Anne Marie és llesta i encara conserva la mirada pura i brillant. És en aquest període on es comença a relacionar amb intel·lectuals europeus. Escriptors, pintors, fotògrafs... Clar que la noia té la vida solucionada. Amb els diners de la família no li cal treballar i es passa el dia sense fer res en concret. Xerrant i discutint sobre art, filosofia i sobre política.
No els veig gaire estressats a tota aquesta
no.
gent. No se't morirà d'un atac de cor.
No, un... No.
No. I ara no t'agafarà un ictus.
No. L'Anne-Marie i els seus amics intel·lectuals intenten canviar el món des d'una taverna sense fotre res de profit. Però aquesta rutina també l'acaba esgotant. Ella vol ser aventurera i descobrir món. Vol ser com en Marco Polo, un viatger que descobreix racons inhòspits del planeta i els relata en els seus escrits. El 1933 aviam. Posa rumb cap a...
Va, 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 Marco Polo, cap on?
Cap a Espanya. Ho farà amb el seu cotxe fort i acompanyada de la seva amiga, la fotògrafa Marianne Breslauer. Totes dues viuran una road trip apassionant per Espanya.
Que maco.
I compte perquè també faran parada a Catalunya.
Ep.
Entren pels Pirineus,
sí.
Visiten Girona,
sí.
Montserrat, baixen fins a Barcelona i també passen pel monestir de Sant Cugat del Vallès.
Fixa't.
És veritat, el, ric, el ric com ho olora, eh?
Fixa't. Ojo, la ruta Girona, Montserrat, Barcelona i Sant Cugat. No han anat pas a Canovelles, eh?
No, no, no. Mentre la seva amiga Marianne fa fotografies del paisatge,
sí?
L'Anne-Marie aprofita per escriure relats sobre el viatge. Després decideixen anar cap a l'Aragó i a visitar el nord d'Espanya.
I què tal? Què, els hi ha agradat o no?
Doncs tenen opinions una mica negatives, Jair. Penseu que l'Anne-Marie i la seva amiga són dues snobs urbanites que estan acostumades als luxes i l'ordre de les ciutats centreeuropees. Quan arriben a Espanya s'enduen un desengany bastant fort.
Home, a veure, si vens de Zúrich
sí.
i te'n vas a la Franja, doncs sí, pots tornar a l'Ocre.
Som a l'any 1933.
A l'any 33, bueno, i espera't.
Espanya passa uns moments complicats. La inestabilitat política i social ha fet que s'instaurés la Segona República. El país és una olla de grills. En un primer moment, l'Anne-Marie troba molt exòtic que Espanya sigui tan rural, amb pastors i ovelles passant per camins que encara s'han d'asfaltar. És una estampa que troba molt bucòlica. Però després s'adona que la imatge més que bucòlica és bastant miserable. Quan passa per poblets apartats dels nuclis urbans, veu la magnitud de la tragèdia. Famílies sense recursos i nens sense escolaritzar. Quan passen pels pobles, els nens s'acosten a les dues viatgeres. Els nanos mai havien vist un cotxe tan modern com aquell.
Qué guapo, déjame una vuelta, ¿no? Rubia, rubia,
rubia,
rubia.
Home, sisplau.
Extranjera. Déjame el Ford, pero si es del Carlos Sainz.
Qué guapo, i tu, vaya tu barro, no?
Però nano, perquè són aquests nanos de...
La nostra amiga els dona carmels i els acaricia els cabells.
Ah, molt bé.
Bueno, mira.
Sí.
La imatge d'aquells nens pobres l'ha deixat molt impactada. No s'esperava que Espanya estigués així de fotuda. L'Anne-Marie escriu.
Ai, aviam.
Llegeixo, eh?
Aviam, aviam.
Els nens espanyols dels Pirineus són criatures desemparades, brutes, embolicades i ocultes en estranys parracs, amb cabells rinxolats i mirades tristes i greus, impròpies d'uns nens.
Hosti, mira, maca. Si li ha faltat dir amb qualsevol cosa són feliços,
són feliços.
Fixa't com n'hem d'aprendre.
Sí.
Amb poca cosa...
Se fa una foto...
I ja està,
i
ho penja.
I ja està, ho penges a l'Instagram.
I ja està.
Aquí, con...
Con mis amigos.
Con mis amigos.
De Senegal.
Que mirades d'il·lusió.
Sí.
La il·lusió no se compra con dinero.
És que...
Què feu? Què feu?
Quan apareixen aquestes frases...
Voleu una punta cana i ja està.
És que, de veritat, quan apareixen aquestes frases, Instagram t'hauria d'esborrar el compte automàticament.
En fi, en els seus escrits, l'Anne-Marie afegeix coses com Espanya està molt tocada, però amb les polítiques socials de la Segona República segur que canviaran les coses.
Sí.
Arribaran anys millors.
I tant, nena! I tant! I tant! El 33... Espera't 3 anys!
Seguidament, per animar-se una mica, decideixen anar a Pamplona a fer uns vinets.
Molt bé.
Han llegit l'obra d'Ernest Hemingway, Fiesta, i pensen que trobaran a Pamplona una mica més d'ambient.
Sí, bueno, si fas cas de tot el que diu Ernest Hemingway, aniràs perfecte, com ell. Sí.
La imatge d'aquells nens analfabets i pobres les ha deixat molt tocades i cal animar-se una mica. Quan tu veus pobres, dius, què fem, sí, els ajudem o ens anem a emborratxar?
No, anem a emborratxar-nos. En Marí, de veritat, que he quedat esparverada de veure aquells nens pobres.
No puc.
Jo no puc amb la misèria.
No, anem a prendre alguna cosa perquè m'estic marejant. I amb aquesta visita a Pamplona acaba el seu viatge a Espanya. Se'n van pocs mesos abans que esclati la Guerra Civil.
Ben jugat, home.
La pujada del nazisme a Alemanya i l'esclat de la guerra a Espanya enxampen l'Anne-Marie viatjant per França. Des d'allà es dedica a escriure articles on denuncia el nazisme. També aprofita l'estada a França per casar-se amb un diplomàtic francès, però no cal que tireu campanes,
no?
Perquè és un matrimoni fallit. L'Anne-Marie té amants a cabassos, dones i homes. El seu estil de vida fa impossible una relació estable. A més, també hi ha el tema dels problemes mentals i les addiccions. El 1938, la nostra amiga toca fons. Està desnodrida i desfeta per culpa de la morfina. Penseu que és una noia prou alta, 1,76 m.
Oh, sí, carai.
És més alta que jo.
Carai.
Ah, sí, sí.
I
pesa...
I pesa, com tu, també?
Quasi bé.
Aviam, quant?
35 quilos. M'has de menjar alguna cosa, eh?
Nena, m'has de menjar.
M'has de menjar alguna
cosa, 35 quilos te pesen ja només les cames.
Hòstia de Déu, jo... Sí, sí. En aquest període és on arriben els intents de suïcidi.
Què dius?
Decideix posar-se en mans de professionals per intentar desenganxar-se de la morfina i també de l'alcohol. Durant la desintoxicació, escriu aquestes paraules. Fixeu-vos que ho fa en masculí, perquè escrivia molts cops fent servir un alter ego literari.
Aviam.
Escriu. A vegades estic tan cansat que caic en un somni profund, el somni dels animals. Sense imatges, ni somnis, ni veus, ni al·lucinacions. Desplomat sobre el llit de la terra. No et despertaràs mai. Llavors retinc la densa suavitat del somni.
No està bé. No està bé.
No està bé. Aquesta nana no està
bé. La nana no està
bé. No està bé. La nana se l'ha
de... I algú li ha de dir.
Sí. O algú l'ajuda o ens anem a fer uns gin tònics. Però...
Sí, sí. Perquè jo veure,
jo
la,
veure
gent patir,
la gent
no
patir
no
puc.
Jo no puc, eh?
Que és el que va fer el Mazón.
No? És que és així.
Ell va veure la misèria i va dir, jo això, escolta...
No, no és egoisme.
No,
no és egoisme. Ell no pot amb el patiment.
No tolera el patiment de l'altra gent.
Ja està, se li ha de diagnosticar. Se li ha de diagnosticar perquè és un problema dels collons massa grossos.
Exacte.
És aquest,
és aquest.
És aquest, és
llavors
aquest.
Són gent que quan veu la gent patir han d'anar a esvergir-se.
No ho suporta.
No.
No ho suporta. Llavors als reis els hi va passar pràcticament el mateix.
Sí,
com
senyor.
Van arribar allà, la reina no podia amb la
misèria. No podia. Es va fotre a bramar, que va fer, bueno, va fer més fang ell amb les llàgrimes del que hi havia.
Sí. No lloré más.
No lloré más, majestad. No quiero que sufra, sobre todo.
Sobre todo.
Sobre todo que no sufra.
Que pareu tot el poble, pareu. Pareu el que esteu fent.
Bé, la seva qualitat literària és magnífica,
sí,
però per molt bons que siguin els seus treballs, ella no acaba de trobar el seu lloc en aquest món. La seva vida és una fugida endavant, una fugida que es pot permetre gràcies a les seves amistats i, sobretot, gràcies als diners de la família. L'Anne Marie ha renegat dels seus orígens, però l'herència familiar sí que li serveix per continuar vivint com una aventurera. Ara diu que vol viatjar fins a Teheran a fer d'arqueòloga. Els pares, de veritat, que deuen estar contentíssims.
Home, i els veïns. La teniu la mossa, que fa dies que no ve per Zuric.
Mira, no puja gaire. Ara diu que ha anat a Teheran, que vol ser arqueòloga.
Si ella està bé, sí. Si és el que vol,
sí, i de lo que ha fet,
si és el que ha estudiat,
de tot el que ha fet fins ara és de l'únic que es pot explicar.
Jo no he vist gent amb tants pocs estudis que pugui ser tantes coses diferents, eh? Vaig a fer d'arqueòleg. Però escolti, si vostè
no s'ha d'estudiar per fer d'arqueòleg, sí,
no? Que no, sí, home, jo crec que ets, i força, diria jo. No pot, aviam, provem un dia, si vols, anem amb l'Eudald Carbonell, amb dos pinzells, i ja diem,
Eudald, què?
Eudald?
On s'ha de rascar?
Tu arribes amb la Bobcat?
Ja està.
I jo amb l'aigua.
Es trencarà un gerro. Què pot passar, que es trenqui un gerro? Sí, són tots trencats.
Sí, són tots trencats?
Sí.
Quina diferència hi ha entre aquest gerro rebentat i aquest que està perfecte?
Clar, és que a mi fa gràcia, perquè estan allà amb el pinzell i els hi surt tot trencat. Sí. Agafa la Bobcat, ja, nano. Passareu més
dies. Després de 7 anys d'excavar, hagués sigut un quart d'hora amb la Bobcat.
I fora.
I després, en comptes de garballar amb aquella merda...
Sí.
Agafes un sedàs gros, de veritat, gros, industrial, gros. Que et surti una casa sencera.
Ho allarguen perquè no hi ha feina per tot l'any.
No hi ha feina per tot l'any i estan estirant subvencions. Els arqueòlegs de Catalunya
estan estirant subvencions. Perquè tothom sap que és dels oficis més ben pagats que hi ha.
Dels més ben pagats. Només que arqueòlegs que conec jo, tots milionaris.
Tots.
Va, nois, entreu la Bobcat allà a les ruïnes d'Empúries, que no pot ser que hores ara encara estiguem trobant
Exacte.
Coses.
I ara, i allò d'Empúries, jo, si s'hauria d'agafar ja un constructor i que ho acabi.
Que ho acabi. I allò convertim-ho en xalès per francesos.
Exacte. És el turisme que volem. Va, sisplau, concentrem-nos. La nena està fent d'arqueòloga. De fet, però, les notícies aquestes no acaben d'arribar fins a casa seva. Resulta que durant la seva estada a Teheran té una relació lèsbica amb una companya d'arqueologia.
Jo, de moment, la peli d'aquest búnquer, jo la miraria.
Estaria bé.
Perquè només estan passant barbaritats.
Sí. I la seva relació més sonada és la que té amb la filla de l'ambaixador turc de Teheran.
Carai.
Que no el conec, però no fa pinta ser un home molt obert de mires.
L'ambaixador turc de Teheran, als anys 40, que la filla li digui que és lesbiana.
No ho sé.
Ara
estem prejutjant sense conèixer.
La Turquia dels anys 40 jo crec que era un... molt més oberta que la d'ara.
Durant aquest últim viatge ha fet una volta important. Ha creuat Iugoslàvia, Bulgària, Turquia, Armènia, Pèrsia, l'Afganistan i Rússia. De totes aquestes aventures en sortirà un llibre titulat Tots els camins estan oberts.
Oh, sí que estan oberts. Com la butxaca del pare. Noi.
Les seves novel·les de viatges descriuen la soledat de l'individu davant d'aquest món tan ampli. Actualment és considerada una escriptora de culte, però llavors l'Anne Marie sempre va ser tractada com la Neguet Lleig, la noia alternativa que està mig llampada. El seu talent literari només el van saber veure al seu cercle d'amistats. Ens situem al 1942, a Sils.
A Sils? El poble de la Neus?
No, resulta que també hi ha un Sils a Suïssa. Mira, que la,
roben tot.
La Neus va anar a Suïssa. Ja podia haver anat als Sils de Suïssa.
És veritat, t'imagines anar de Sils a Sils? Hòstia.
Com que tot el món està en peu de guerra, l'Anne Marie no ha tingut més remei que refugiar-se a la seva Suïssa natal, que recordem que és un país neutral i un lloc prou segur per viure durant el conflicte. Mentre l'Anne Marie està pendent de la guerra, es distreu com pot. Això d'estar en un mateix lloc l'angoixa una mica. Per sort, ara té una nova afició, la bicicleta.
Ah, mira.
Mira, vas amb bici.
És el que...
Tu com vas passar a la guerra? Jo amb bici.
Amb bicicleta.
Troba que és una bona manera de fer exercici. Això de la bici li agrada força. Un dia, l'Anne Marie surt a fer una volta. Enganxa un sotrac malparit i cau de la bici amb tanta mala sort que pica de cap contra una pedra.
Sí que és mala sort, sí.
Els veïns la descobreixen tirada al mig del camí, inconscient. La porten a l'hospital on un equip de metges intenten salvar-li la vida. El seu cos aguantarà uns quants dies més, en coma. Quan es desperta, l'Anne Marie és pràcticament un vegetal... i acaba morint al cap de poc.
Però què és aquest final?
Noi.
Que ha viatjat per tot el món? S'ha embolicat amb la filla de l'alcalde de Turquia? I es rebenta el cap a Suïssa mentre a Sils, mentre en bicicleta.
Sí, noi.
Però què és aquesta història?
Mira que és ben pla, Sils.
Sí?
Hòstia.
Hi ha dues baixades?
Aquesta ha sigut la gran història de la Anne-Marie Schwarzenbach, filla d'una de les famílies més riques de Suïssa. Una mossa que va ser escriptora, viatgera, aventurera, cronista, arqueòloga, filòsofa... Una noia que va fer una mica de tot i que segurament no va treballar gaire de res. L'Anne-Marie Schwarzenbach, la voleu veure?
Sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, tant.
Guaita-la! Oi, aquesta...
Ho té tot. És que ho té tot! No cal ni que m'expliquis la història. Té els ulls de morfina.
Sí.
És que és veritat. És
fa,
que se,
fa,
és com,
fa, a veure, per, si no fa una mica d'ulleres, fa una mica d'ulleres.
Si no ho esteu veient, és una mena de David Bowie després d'un bolo.
Sí.
Sí, sí. Cigarro a la mà,
està
amb
fent,
la,
amb la càmera de fotos
la,
i
la Leica. Sí, la, sí. Espectacular, espectacular. Sí, sí. Ens agrada, a mi m'agrada molt aquest personatge. Espero que hi hagi alguna pel·lícula, si no ja la farem nosaltres.
Venga.
Amb algú de protagonista, ja veurem, l'Emma Vilarassau.
T'ho pot fer.
L'Emma Vilarassau t'ho fa.
Sí,
t'abarca des dels 18 als 60 anys,
sí.
L'Emma Vilarassau.
Em maquilles una mica i sembla que tingui 18, l'Emma Vilarassau.
I tant, mare de Déu, i tant. Aviam, anem a veure què en pensa el públic. Anava a dir-nos Arnold Schwarzenegger. És que he creuat totes les consonants. Què passa?
Schwarzenbach.
Anne-Marie Schwarzenbach és digna entre el búnquer, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Aquesta cançó és ben guai, eh?
Sí.
La primera vegada que el públic ha aplaudit una cançó, eh? Vinga, va, avui tenim entre nosaltres a un home a qui han dit molt honorable, més vegades que el mateix president Montilla, ja que l'ha interpretat moltíssims cops. Gràcies a ell hem sentit posar l'adverbi àduc en llocs ben curiosos dins les frases enrevessades i castellanitzades.
És que hi ha gent que va aprendre.
Sí,
que, era,
que hi havia
àduc.
Sí. Aquest va ser el primer moment en què Montilla, interpretat pel nostre convidat, va iniciar la seva presidència a Catalunya i al Polònia.
Catalons i catalines, bona noig i bon àduc a tothom. Soc José Montilla i estic aquí per inaugurar el meu mandat. Un mandat marcat per l'alegria, el bon rotllet i aquesta gràcia natural que Déu m'ha donat. Volem un govern que actuï no gens menys, ple d'àduc, amb fermes cabòries i andròmines.
Res. Jo em vaig sentir una altra que deia catalans, catalines i catapultes. D'ell em va sortir el famós visc a Catalunya, visc a Catalunya,
sí.
O també el no gens menys, tan comú d'ell. Rebeu amb un fort aplaudiment a Sergi Mas!
Hola! Hola, hola!
Sergi Mas, quina il·lusió.
Bona noig, què tal esteu?
Què tal?
Què tal? Que bé, gràcies per convidar-me. Quin festival de, del riure i de, i, de,
bueno.
I de la gràcia.
A veure, no sé si ho sabeu, però en Sergi Mas no és del Barça.
No,
d'acord?
Bueno,
és un fanàtic d'un altre equip,
sí.
Que el porta de corcoll perquè se'l sent molt seu.
Sí.
Pregunta per la gent de Sant Vicenç dels Horts.
Aviam.
De quin equip és en Sergi Mas? Opció A, del Girona. Opció B, de l'Espanyol.
Sí.
I opció C, de l'Atlètic de Bilbao.
L'Espanyol, d'aquesta cara.
Sí.
De l'Espanyol.
Per què? Perquè ha fet cara, has dit?
Ha fet cara de ser de l'Espanyol?
Fa cara de l'Espanyol.
Fa cara de ser de l'Espanyol.
A veure, anem a veure si és la veritat.
Correcte!
Problemes per ser perico? Aquí també n'hi ha un de perico.
Peyu?
Bueno, sí.
Peyu?
La gent d'Osona és de l'Espanyol.
Perdó, sí. Peyu, perico?
Menja.
A veure, jo ho he
Vols... Peyu, vols fer la sacada inicial un dia? Vols fer Sí, sí, eh?
Ja, ja m'han perseguit moltes vegades gent de l'Espanyol i,
no,
i sempre m'he d'excusar dient el mateix. Jo sóc de l'Espanyol accidentalment perquè el meu pare era molt de l'Espanyol,
però
és
ja
molt de l'Espanyol.
Has de seguir.
I jo, bueno, no li tinc certa simpatia.
A veure,
no li pots dir que no al pare?
T'està dient que no, però jo si puc fer la sacada d'honor, em faig de l'Espanyol, eh? A mi em faria molta
il·lusió. Això ho arreglem el dia que ens salvem la categoria, cosa que està difícil ara mateix. Eh?
En fi, l'han encertat només la segona i la tercera fila del búnquer. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de Consell Ferrer!
Bravo! Bravo, bravo!
Mongetes seques, all i oli, salsa de calçots que seran per...
Qui encerti la cançó de la Neus. Vinga, som-hi!
El més ràpid.
Com mai havia vist plorar.
Ja ha venit una llata, oi?
Perquè he plorat, perquè he plorat. Com mai no havia vist plorar.
Bravo! Bravo, bravo! Com es nota, com es nota que canta, eh? Com es nota,
he sentit el baríton, se m'ha inflat el cor.
A veure, no l'ha encertat el baríton, ha sigut més ràpid en Pau de Banyoles, per tant...
Va cantar molt bé, el baríton.
I tots. Molta entrega de tot el públic, sí senyor. Fort aplaudiment per en Pau i per la Neus.
Bravo!
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1962. Upper Ferntree Gully, suburbi de Melbourne, Austràlia.
Ai! Què ha passat? S'ha enrampat el del banjo. Què ha passat?
Una avaria elèctrica, Jair. Algú s'ha quedat sense llum a Melbourne, però ben aviat un operari dels bons s'arremanga per arreglar-ho i deixar-ho tot a lloc. En Bob és un gran lampista.
En Bob és un gran lampista? Què és aquest conte? La biografia d'en Bob Almanetes? No. Sisplau, això seria preciós, eh? No sabia que era australià.
No.
Sí que té aquell accent raro, però bueno.
No parlem d'en Bob Almanetes. El lampista que ha arreglat l'avaria... Es diu Bob Irwin. Avui és 22 de febrer i mentre en Bob estava retornant la llum a un edifici qualsevol de Melbourne, la seva dona estava donant a llum al seu segon fill.
Que maco, eh?
Sí.
Llum,
eh? Llum per aquí, llum per allà.
La clàssica baixa de paternitat de l'autònom.
Ah, exacte.
Treballant.
Sí. Acaba de néixer el nostre protagonista, l'Steve, un nano ros amb els ulls blaus que segur que quan es faci gran el seu físic ens recordarà el dels seus avantpassats suecs i irlandesos. Els primers anys de vida de l'Steve són d'allò més normals. El pare fa de lampista tot el sant dia i la mare es cuida d'ell i de la seva germana gran, la Joy. I per si no tenen prou feina en aquella casa, quan l'Steve té 4 anys, neix una altra criatura.
Bueno.
La Mandy. La Mandy, es diu Mandy.
La Mandy, Mandy. Que ben maco que és aquest nom.
La Mandy, amb 4 anyets, l'Steve ha d'entomar l'arribada d'una nova germana, però aquest no serà el canvi més important que viurà aquest any. Resulta que en Bob s'està cansant de fer de lampista. Tant ell com la seva dona són uns grans amants dels animals i fa temps que, mentre en Bob remena cables, només pensa en fer realitat el seu somni. Amb 3 criatures petites, en Bob i la seva dona pensen que el millor que poden fer és deixar-ho tot i anar-se'n a viure a Queensland per fer realitat el seu somni. El matrimoni ha comprat un terreny de 16.000 metres quadrats.
Carai, amb el lampista!
Sí, tu. Els 16.000 metres quadrats són per construir el Birwa Reptile Park, un refugi de fauna salvatge on s'hi allotjaran desenes de cocodrils.
Això és un cocodril, fa aquesta fressa.
Sí, i més grossa, si tens el cap dins la boca,
sí.
Se sent encara més fort.
És una cosa que... A veure... A mi, un tio ficant el cap dins un cocodril no m'impressiona perquè només que estigui a 2 metres del cocodril ja em cago a sobre.
Sí. No cal ficar el
no
cap
cal,
allà
no
dintre.
Si el cocodril se'l vol menjar, se'l menjarà igual.
I tant. En Bob, a banda d'haver estat lampista tota la vida, és un expert en el maneig de cocodrils. Heu de pensar que a Austràlia aquests animals són molt més comuns que aquí i és habitual que hi hagi gent que treballi en negocis relacionats amb cocodrils.
O sigui, que en Bob, el lampista, té el carnet de manipulador de cocodrils.
Correcte.
I... Quins negocis són aquests? Què fan, sopa de cocodril?
No, coses que aquí no ens imaginem, Jair, però capturar i retirar cocodrils de zones que poden suposar un perill per la població, per
sí,
exemple.
Sí.
T'apareix un cocodril al jardí? Doncs truques a un caçador de cocodrils que te'l vingui a treure.
Josep, truca al caçador de cocodrils.
Perquè se m'ha menjat tots els geranis.
No t'ho creuràs.
Cada any a Austràlia moren dues persones per culpa d'atacs de cocodrils i cada any se'n capturen uns 250 que apareixen en zones perilloses pels humans. En Bob ja porta anys relacionant-se amb aquests animals i és un pioner en quant a benestar animal. Ha estat el primer a introduir tècniques de captura molt més respectuoses que els dards tranquil·litzants o les cadenes que s'utilitzen normalment i que provoquen ferides als animals.
Sí, però sense dards tranquil·litzants ja em diràs tu com agafes un cocodril.
Doncs mira, en Bob fa servir tècniques com el llaç de proximitat o l'encaputxada. Són tècniques on l'animal no pateix tant, però per dir-ho d'alguna manera els has de tenir una mica ben posats.
És que no sé exactament què és el llaç de proximitat, però les paraules proximitat i cocodril juntes no les havia vist mai.
No. El llaç de proximitat és un llaç que has de col·locar amb un pal al morro del cocodril per bloquejar-li la mandíbula i que no pugui mossegar. Jo no ho he fet mai, però no sembla una cosa fàcil de fer. No sembla... Cuidado. Cuidado.
Cuidado, fet-li un llacet a la boca.
Cuidado.
El cocodril.
L'Steve, el nostre protagonista, passa la seva infància veient el seu pare fer aquestes tasques i ajudant a casa amb tots els animals que arriben al refugi salvatge. Dins el refugi, els pares de l'Steve han construït mica en mica una caseta on conviuen amb els seus fills i altres bèsties. És habitual que dins a casa hi corrin cangurs, zarigüeies, koales, animals que han quedat orfes i que necessiten ser criats en biberó. Ell està encantat de la vida amb aquella mena d'arca de Noé en la que s'ha convertit casa seva. A l'Steve li encanten els animals.
Qui és que fa anys?
Ei!
Ei, què passa?
El nostre Steve és el seu aniversari. Sí, saps què li han regalat?
Un gosset.
Millor encara.
Un koala. No, un koala ja hem dit que no, eh? Silenci,
no.
Sisplau, que... Potser sentim l'animal dins la caixa?
No.
Perquè li han regalat un animal. Entenc.
Sí.
Sí?
Sí.
I va, se sent o no se sent l'animal?
És que no pots sentir res perquè el regal no fa soroll, Jair. I encara que en fes, pensa que som a una festa d'aniversari d'un nen de 6 anys. L'ambient és aquest, hi ha molt xivarro.
Oh, sí, és veritat. Quin merder. Va, obre la caixa, desembolica el regal. Què és? Què
els és? Pares de l'estiu,
sí,
per celebrar que avui el nen fa 6 anys,
què?
Li han regalat...
Què?
Una pitó de 4 metres.
Ja està, ja s'ha acabat. Han marxat tots els nens.
Allà, més un regal com un altre, Jair.
Explica-li des dels serveis socials, això.
A casa dels Irwin les coses van diferents. 3 anys després d'aquest aniversari, quan l'Steve té 9 anys...
A 9 anys toca fer la comunió i menjar pa d'àngel.
Doncs
no
mira,
m'expliquis històries.
Amb 9 anys, instruït pel seu pare, l'Steve lluita per primera vegada contra un cocodril per capturar-lo. Agafa'l, l'has d'agafar de la pota.
Sí, agafa'l. No.
No t'hi costis tant, espera't.
El agafes així, per sota els braços... I queda indefens completament, el cocodril no sap.
Sí, ara, si tens collons d'aixecar-lo, perquè deu pesar no sé quants quilos pesa un cocodril.
Sí, perquè és molt dens un cocodril, eh?
Clar, clar.
No té pinta de ser buit per dins un cocodril.
No, ja fa tolla, eh? En aquest moment és quan l'Steve se li desperta una mirada pura i brillant, i és que els cocodrils seran la seva vida i la seva passió. L'Steve entra a l'adolescència amb un físic imponent. El paio fot uns bons braços. I és d'aquells a qui tots els esports se li donen bé. Cricket, rugby, surf, sap fer de tot.
Ostres.
Els anys de joventut els dedica a estudiar rèptils i cocodrils. Ajuda els seus pares a gestionar el parc, que cada vegada compta amb més animals i amb millors instal·lacions. Es fa voluntari al programa de gestió de cocodrils de la costa est de Queensland, on arriba a capturar més de 100, molts dels quals acaben a la reserva de fauna de la família Irwin. Una reserva que s'està convertint en un referent al país pels mètodes de captura que va començar a utilitzar el seu pare i per la seva gestió en general de la fauna salvatge. Molta gent d'Austràlia i d'altres parts del món s'interessen per la tasca de la família Irwin i van a visitar la reserva.
Cuita, aquest cap de setmana anirem a allò dels cocodrils.
Sí.
Bé, bé. Home, millor això que la fira del suro.
Sí. Bueno, i que és una reserva de fauna salvatge, no sí. És allò... No és veure un lloro en bicicleta, que
no,
Déu-n'hi-do.
No, el del lloro en
bicicleta. Cuidado.
L'Oro Parque.
Sí.
Cuidado, l'Oro Parque.
L'Oro Parque, on és això?
Això em sembla que és l'Oro Parque. Crec sí. Que està a Canàries, no?
Als Canàries.
Eh que sí? Tenerife, em sembla que deu estar. No sé,
l'Oro Parque. I noies amb minifaldes de plomes.
Sempre hi ha. I
Cuidado. Ostres. No cal.
No cal.
No cal.
No cal,
si
però...
Si hem vingut a veure el lloro. Vull dir, ja és prou ofensiu. El lloro en bicicleta... Com per més a més una noia aquí amb una minifalda de plomes, per l'amor de Déu. L'Oro Parque. No sé, ara fa temps que no hi vaig. No hi he anat mai, de fet.
Després ho buscarem.
Ja buscarem unes imatges de l'Oro Parque. L'Oroparque. Vaig a ficar-t'ho al Google a veure què surt.
L'Oroparque o l'Oroparque, eh? Aviam, què? L'Oroparque.
Mira, hi ha uns flamencos.
On és? On és? Perdoneu, on heu dit això?
L'Oroparque, a veure si entrem a la pàgina. Bienvenidos a l'Oroparque, anem a entrar. Oh, que maco!
Home, és com una mica...
Hòstia, tenen un orca, cuidado.
Ei, 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 tenen un orca i meduses, eh?
Meduses.
Collons, i un gat.
Això...
això és l'amo de l'Oroparque, és en Wolfgang. Però...
més de 27.300 dòlars invertits...
A mi què m'importa? Digue'm on és això, l'Oroparque.
Això, vaig a baix de tot, eh? A baix de tot, això és a... que no ho diu, on és?
Però a veure, com pot ser que no diguen... Ves a Tiquets i te dirà on és.
A Tenerife, Puerto de la Cruz.
Ah, sabia jo que era un lloc allunyat, sí, allunyat de
Catalunya. Mira els lloros, mira els lloros, mira els lloros com volen.
Mira que contents.
Ole.
I hi ha un tren, hi ha un carrilet, tren pitxo.
Hi ha un carrilet, perfecte. Bueno, ja hi anirem.
Ja farem un búnquer des de l'Europa.
Entre aquestes visites que reben a la reserva, quan l'Steve té 29 anys i s'ha carregat a l'esquena la gestió de tot el centre de fauna, li toca rebre una noia que s'ha interessat pel projecte.
Ah.
Es diu Teresa Penelope Rains. Ha vingut des d'Oregon, als Estats Units.
T'han d'agradar molt els cocodrils per fotre aquest llamp de viatge.
Sí. La Teresa, o Terry, que és com la coneix tothom, és la filla d'un important empresari americà que té una gran flota de camions. A casa tenen un negoci de transports i la Terry va crear una reserva als Estats Units per recuperar tots els animals atropellats i ferits pels camions de l'empresa del seu pare.
És una manera... curiosa d'entrar al negoci familiar perquè és com si la filla de Mancio Ortega muntés un orfenat. Per exemple.
Sí, com pels danys col·laterals que pugui generar el negoci.
Miri, pel que ha fet el meu pare...
Miri.
Tindrem nens aquí.
La Terry ha anat a veure la reserva de fauna de la família Irwin per assessorar-se, però de tots els animals que ha vist, el que li ha agradat més és el nostre Steve. Podríem dir que allò de l'Steve i la Terry és amor a primera vista. Ella també és rossa i també té els ulls blaus, com l'Steve. Mira si la cosa ha sigut impulsiva, que només 8 mesos després de conèixer-se, ja passen per l'altar. I a veure si endevineu on van de lluna de mel.
A Benidorm.
No, home, boig. No. A l'Oroparque.
A l'Oroparque. No, no sigueu bojos. A Marineland.
No. Es van passar la lluna de mel caçant cocodrils.
Però és una metàfora guarra o és...
No, és literal, Jair.
És literal, eh?
Sí, la frase és literal. La seva aventura romàntica consisteix en fer expedicions per capturar cocodrils. En plena lluna de mel, troben un exemplar tan espectacular que l'Steve decideix trucar un seu amic, un tal John Stainton, un productor de televisió australià. L'Steve li demana si pot enviar un equip per enregistrar aquell moment.
Ah, pensava que només el trucava per dir-li «Catxo cocodril que estic veient!»
No, l'enregistrament mig improvisat de l'Steve i la seva dona Terry en plena lluna de mel es converteix en el primer episodi d'una sèrie que acabarà donant la volta al món. The Crocodile Hunter, el caçador de cocodrils.
M'encantava, eh?
T'agradava, eh?
M'encantava aquesta sèrie.
És que...
la primera vegada que ho vaig veure, ell en una canoa merdosa, que amb prou feines hi cabia, perquè era un tros de tio, era una espècie de Quim Masferrer australià, amb l'uniforme aquell, era així celebrat com l'altre, i, oh, quin cocodril estia vestit a l'aigua.
Això és el capítol pilot, és tremendo, sí. És un capítol gravat amb una sola càmera on se'l veu a ell i la seva dona fent diverses coses com perseguir un cangur que acaben agafant per la cua i gairebé s'emporta l'Estiva arrossegant per terra. També es veu com rep dues mossegades d'una serp al braç, però, sens dubte, la millor escena és la que comentaves tu, Jair, una escena nocturna. L'Estiva es tira d'una barqueta a l'aigua en plena nit per capturar un cocodril dins l'aigua. Podem sentir un petit fragment. Escolta. Aquí es tira l'aigua. O sigui, aquest xipolleig és ell dins l'aigua abraçant un cocodril, eh?
De nit.
De nit, eh?
Australia.
És que és molt gros, eh? 4 anys més tard, el 1996, el canal australià Animal Planet emet aquesta mena de capítol pilot rodat durant la lluna de mel del nostre amic com a primer capítol de la sèrie. La gent de seguida connecta amb l'entusiasme i l'esperit aventurer de l'Steve. Mai fins llavors s'havia vist algú a televisió amb aquest nivell d'atreviment i temeritat davant de bèsties que poden ser mortals com els cocodrils. La sèrie acabarà generant 64 episodis repartits en 5 temporades. Els propers anys de la vida de l'Steve els dedicarà a portar la reserva de fauna que van engegar els seus pares i que ara l'Steve ja ha rebatejat com el zoo d'Austràlia.
Carai, tu.
Sí, sí.
Se li gira feina, eh?
I tant. L'Steve comença a guanyar molts diners i els reinverteix en el seu zoo i en una fundació que vetlla per la conservació dels animals en perill d'extinció. Entre rodatge i rodatge encara li queda temps lliure per estar amb la seva família, amb el seu pare, per exemple, amb qui sempre han compartit el seu amor pels animals i la natura. Els agrada anar a pescar junts de tant en tant. En una d'aquestes jornades de pesca amb el seu pare, l'Steve, com qui no vol la cosa, descobreix una espècie de tortuga que fins llavors no havia observat mai ningú.
Què dius?
Sí, és una tortuga d'aigua dolça endèmica d'Austràlia i que serà batejada precisament amb el seu nom, Irwin's Turtle.
Ploren així les tortugues quan neixen?
No, home, no.
Aquesta veu?
Boig. Acaba de néixer la primera filla del matrimoni Irwin. Ah. Als 36 anys, l'Steve ha sigut pare. La nena es dirà Bindi Su.
Bindi Su?
Sí. Li ha posat a la filla el nom dels seus dos animals preferits. La Bindi és un cocodril femella, a qui li té molt afecte. I la Su és la seva gossa Bull Terrier.
Li ha cardat a la filla el nom de la gossa?
Sí, i d'un cocodril.
Sí. Què ha passat?
Doncs la mare de l'Steve acaba de morir d'un accident de cotxe. No passa res, home. Uns marxen i altres arriben.
Ah!
També acaba de néixer en Robert, el segon fill de l'Steve i la Terry.
Endavant.
Un fill que només amb un mes de vida, l'Steve decideix incorporar-lo en un dels seus shows al zoo.
Què dius?
Sí.
Què dius? Amb una explotació infantil.
I no és anar amb bicicleta amb un lloro per sobre un fil. Dins del recinte de cocodrils...
Sí.
L'Steve aguanta amb una mà el seu fill d'un mes i amb l'altra va donant trossos de pollastre a un cocodril. És que sona...
Ja... A veure, calma, calma, explicat, deixeu que parli.
Explicat ja sona gros, però és que com veus la imatge... Mira.
Ara, ostres! Aviam, posa-m'ho gran, això.
Mira.
Però, perdona. És que està el presentador, aquest en Tommy Ramis,
sí.
Està espantat.
Guaita'l, eh? Mira'l. És que el nen, tu mires el nen i a l'altra banda mires el pollastre i el nen d'un mes podria ser tranquil·lament el pollastre.
És que si es confon,
el cocodril,
de cop i volta... El nen, ojo, que el nen té un mes, però no és tonto perquè no li treu l'ull de sobre al cocodril, eh? Papa, ja ho tens controlat, això?
Les imatges generen molta polèmica, però enforteixen encara més el mite del caçador de cocodrils més famós del món. En la vida professional, l'Steve compra terres a Austràlia, Estats Units i algunes illes del Pacífic per continuar creant reserves pels animals en perill. Grava diferents documentals i fins i tot el 2002 protagonitza una pel·lícula.
Home!
Sí, The Crocodile Hunter, Collision Course, una mena de comèdia d'aventures.
Tenim la sinopsi d'aquesta meravella?
Al paral, sí.
Aviam.
La llegeixo,
aviam,
eh?
Aviam, llegeix, sisplau.
L'Steve, en aquesta pel·lícula, sí, confon uns agents de la CIA amb uns caçadors furtius i vol evitar que cacin un cocodril que, sense saber-ho, s'han passat un transmissor de seguiment.
Déu-n'hi-do, bona merda de pel·lícula,
sí,
eh?
Senyor. Doncs mira, li va costar 12 milions i en va recaptar 33. 21 milions de benefici. Els has fet tu?
No els ha fet ni la casa en flames.
Ah! T'imagina't. 4 de setembre del 2006.
A veure, si us plau, un moment, que no has dit cap data concreta en tota la biografia, eh? Fa falta això, ara?
L'Steve i el seu equip són en una barqueta davant la gran barrera de corall de Queensland al nord-est d'Austràlia. Estan gravant algunes escenes per un nou documental de l'Steve on vol ensenyar els animals més perillosos del mar.
Que tampoc cal, Steve. Si ja has fet-ho dels cocodrils, deixa-ho
estar. Ja està. És que la divulgació és important, Jair.
Sí, bueno.
Estan buscant taurons tigres, però sembla que avui el mal clima els ha espantat. No hi ha hagut sort. Sembla que no veurem cap tauró.
Doncs a recollir els trastos i cap a casa, tu.
Mira, quan estan a punt de fer mitja volta, l'Steve, des de dalt del barco, veu una raja. Un exemplar molt gros. Val la pena tirar-se a l'aigua i gravar-lo. Pot ser una bona imatge pel documental. L'Steve i un càmera es tiren a l'aigua i s'acosten a la raja. És que es diu raja.
La raja, sí,
una
sí.
Una raia. És un dels exemplars més grossos que han vist mai i tal com és habitual en l'Steve, l'estan gravant des de molt a prop. Ja han gravat bastanta estona, però el sí. càmera li demana un últim pla a l'Steve.
Sí, vol... el càmera. Sí. Et farem un recurs.
Mira, vol gravar com ell neda davant la càmera i es veu la raja com s'allunya de fons.
Va, és que no en té mai prou.
No en té mai.
Ara el plano de com marxa la raja.
Vinga,
va, fes-lo.
Just en aquell moment, per algun motiu, l'animal se sent acorralat i ataca l'Steve com si s'estigués defensant de l'atac d'un depredador. Li clava diversos cops amb la cua i el deixa ben estabornit. De cop i volta, el càmera s'adona que un núvol de sang envolta el cos de l'Steve i el primer que li ve al cap és hem de sortir ràpid d'aquí o atraurem els taurons.
Cuidado aquí, eh?
El càmera, que per cert es diu Justin Lyons.
Justin Lyons, el càmera, carai. Bé.
El càmera ajuda l'Steve a pujar fins al vaixell. Un cop a dalt, s'adona de la gravetat. El peix raja li ha fet una ferida profunda just a la zona del cor i l'Steve està perdent el coneixement.
Ai.
En Justin Lyons li diu a l'Steve que aguanti, que pensi en els seus fills, i l'Steve només té forces per dir me'n vaig, em moro. Oh! L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils més famós del món, mor de l'única manera que podria morir, atacat per un animal. La raja li ha clavat la cua fins al cor.
Que l'ha matat una raja.
Sí, noi.
Que...
Mira, tota la vida remenant cocodrils i te mata, aquell,
i te mata aquell, un llobarro.
Aquell peix que sembla un xiste.
És que aquell peix...
Ojo, eh? I està gravat, eh? El càmera estava gravant, el que passa que per respecte i per petició de la família, segons fonts oficials, totes les imatges es van destruir. Però la mort...
No
se puede. No se puede, señor.
¿Por qué?
Porque lo destruyeron.
Hemos pagado. No. Habemos pagado.
Vostè no ha pagat res.
No ha pagat
res.
El
programa és gratis, el feien a TV3.
Actualment, la seva dona i els seus dos fills continuen al capdavant del zoo d'Austràlia. La seva filla és actriu i ha rodat alguns documentals d'animals com el seu pare. El fill, en Robert, s'ha convertit en un reconegut fotògraf de fauna i natura, continuant també així amb el llegat del seu pare.
Home, que bé, no?
Sí.
T'imagines que un s'hagués fet criptobro?
No.
Quina vergonya.
Per l'amor de Déu. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils, el voleu veure?
Oh, sí, si us plau.
Guaita'l, aquí el teniu amb un cocodril.
No va perdre mai la mirada pura i brillant,
no.
Eh?
Sí, senyor.
Sí, senyor. És que hasta el cocodril està content,
sí,
eh?
Sí, ho sembla. Sí que és veritat, sí que és veritat. Steve Irwin, tu.
Steve Irwin, mare de Déu. Steve Irwin, el caçador de cocodrils. No sé per què ho pregunto, perquè aquest home ha d'entrar, si no ho faria servir, el Beto. Perquè aquest jo entenc que tu l'admires,
home, si l'admiro, és un dels meus referents.
Ostres. El caçador de cocodrils, Steve Irwin, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí!
Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Molt bones, bunkerins i bunkerines.
Sí.
A veure, estava veient el programa, el primer programa que van venir els Tallets, i veu estar parlant amb ells sobre el tema dels àudios de WhatsApp. I ells van mencionar que tenen un amic, un tal Cornet, que és un pesat i que envia uns àudios llarguíssims. Bé, jo sóc en Cornet. En primer lloc he de dir que tenen tota la raó del món. Sóc conscient que em faig molt pesat amb els àudios. No només m'ho diuen ells, els meus altres amics també m'ho diuen, la meva mare també, la meva parella, m'ho diu tothom, que hauria de fer un exercici de síntesi.
Sí.
I ja estic treballant, de veritat.
Sí,
intentaré no fer-me molt llarg ara.
No, sí.
Però simplement vull aclarir que no veig que té de dolent un àudio a WhatsApp. Jo puc entendre que si es fa massa llarg sigui molt pesat. Però, francament, ja està bé de criminalitzar els àudios de WhatsApp. A gent com a mi ens ha solucionat molt la vida. No només fer-los, sinó escoltar-los. No sé, què en penseu? Jo prefereixo mil vegades més un àudio de 3 minuts o de 10, si cal, abans que un textaco llarguíssim.
Ai, com xerra, Déu meu.
I a l'hora d'escriure també. O sigui,
ja està, ja està.
És molt més fàcil enviar un àudio que no tirar-me un joc escrivint.
Però com?
Prou, Cornet.
Com va obrint el punyetero,
eh? Sí.
No sembla que pugui.
És veritat que t'atrapa una mica la locució.
Sí.
Et quedes a escoltar-lo, eh?
Hi ha molt de punicoma.
Sí.
Ostres.
Bueno, tu, David, també ho tenies una mica, això, eh? No?
Hòstia, jo com una persona.
Quan parlaves, jo recordo escoltar-te al Parlament i tal, i pensava, s'està posant nerviós l'altre perquè...
Per la xapa
que li s'ha fotut.
És victòria per esgotament, que és una tècnica habitual. Sí.
Ja, el Canyes marxant, l'Arrimadas ja desesperada.
Ja comença a xerrar aquell un altre cop.
És veritat, però ho tens molt estructurat al cap o vas tirant milles?
No, vas tirant milles.
Aquesta habilitat és...
És perquè ho té claríssim, entenc el que has de dir.
Hi ha tantes vergonyes i infàmies que si comences fas la carta als corintis.
Sí, sí, però començar a xerrar sense saber on acabaràs...
No, això fa molta por.
Però això és com el procés. Saber com comença però no com acaba.
Clar, clar, clar.
Bueno, malament.
Exacte.
Però juga també amb els silencis, eh?
Sí.
Vull dir que també t'he vist moltes vegades fent silencis incòmodes. Poder per tu no, però per la resta són incòmodes.
Sí, 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 sí que passava. Sí, sí que passava, cada cop dius... Sí, sí. Ui, 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 cuidado, cuidado.
Ha acabat o no ha acabat?
Acabat o no?
I tothom...
Què passa, què passa?
Què passa?
N'envies d'àudios de WhatsApp, tu, David?
Hòstia, els odio bastant.
Els odies, eh?
Els odio bastant, sí, sí. Més que res per saturació, perquè són molts, sí, perquè...
Clar, clar, clar.
Que tens molta gent que et parla per àudios.
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. En aquest món nostre...
Doncs ja sabeu,
eh? De les manis i de les assemblees i així.
Clar, que assemblees hi ha molta gent, eh?
No els hi envieu més notes d'àudio, sisplau. No.
Envieu-li el bessó.
Deixeu-ho escrit, perquè a més hi ha constància després.
Sí, exacte. A vegades contesto podcasts, no, sisplau.
Sí. Bé, ho hem de deixar aquí. Ens queda només un minut per fer quatre preguntes que teníem preparades per en David.
Va, tenim preguntes. Demà seguirem, però David, vas treballar en un bar a tocar de la Sagrada Família?
La primera feina en negre i és quan va començar la meva turismofòbia, perquè ja era l'any 90, la Barcelona Preolímpica. I sí, sí. I a més en dos torns, vull dir, era un no parar. Els autobusos allà parant.
Aquí hi ha una altra pregunta que diu: fa la sensació que no t'alteres ni estan enfadats.
És veritat.
M'altero poc, però quan m'enfado, que és, no sé, un cop cada 10 anys, surto fugint perquè m'espanto jo.
Sí?
M'espanto de mi i ja em fa por.
Del crit, eh? Sí, has arribat a cridar, David?
Sí, 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 he arribat a... Sí, sí, i amb el mazón, pues, no us explico.
Mazonismo.
Mazonismo, sí. No puc dir perquè col·lideix amb el codi penal.
En fi, ho deixem aquí. Si us heu quedat amb ganes de sentir el David, demà ens tornarà a acompanyar al búnquer i tornarem, estupendo, com sempre, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.